Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén parlar dels equips i de la gent de casa nostra. Hem començat a ensopegar una miqueta, però en fi, posem-hi fil a l'agulla, fil als patins, per començar amb els principals titulars d'aquesta jornada. Victòria del Noia a Caldes amb un partit elèctric i empat del Calafell en el seu desplaçament a Sant Just. A la Lliga Catalana Plata, el Vilafranca guanyava el passat divendres el SUM, es classificava per la final a 4, que es disputarà a Sant Jordi Desvalls. A la Continental, espectacle per televisió, bons partits de hockey i el Porto, que quedava campió imposant-se al Voltregà a la final. Amb els equips de casa nostra, la Primera Catalana, victòria del Noia i el Sant Ramon i derrota dels Monjos. I també, en el seu debut a la Lliga, el Vilafranca femení s'imposava amb l'equip del Sant Feliu. Saludem els nostres companys. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Graell, bona nit.
Hola, bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
I també tenim el nostre convidat, que el saludem. Doncs no, el nostre convidat esperarà encara una mica. Anem ràpidament. Jaume Boquera, victòria del Noia, Caldes, partit elèctric, molta tensió, molta pressió pels fets, jo diria, extradeportius del passat temporada i amb un protagonista, en Xavi Rovira.
Bueno, sí, deixem-lo com a protagonista i no cal que hi posem més carn a la graella. Ja està passat i deixem-ho així. El partit jo crec que va ser un Noia superior, un Noia que va saber jugar amb el Caldes tal com li va anar el partit i des d'un principi va tindre ocasions per fer més gols dels que va acabar fent i que va saber defensar, sobretot amb un Blai Roca sota pals i la defensa que va instaurar, doncs que van saber aguantar les embranzides de l'equip local. Tot això es va transformar en una falta directa de Martí Gavarró, després un gol de Xavi Costa i els dos mateixos protagonistes repetien a la segona part. Els dos gols de Martí Gavarró de falta directa i Xavi Costa, doncs, que errava una pena màxima, però que aconseguia un doblet amb els dos gols. Abans havia reduït Adrià Ballar per part del Caldes a la mitja part, 1-2, i Biel Pujades també reduïa amb el 2-3, favorable al Noia sempre al marcador.
Jo no et pregunto pels àrbits, penso que a mi no em van agradar, però per lo menys van equivocar-se. Per tots dos igual, van ser bastant valents dintre d'aquell partit, de la manera que hi havia, i que doncs el Noia, per mi, va fer valdre molt l'experiència dels seus jugadors.
Sí, jo crec que el Noia està molt, molt en forma, molt entonat aquest principi de temporada. D'això recordem el títol de la Lliga Catalana encara amb el Futbol Club Barcelona i jo crec que aquest ha fet, doncs, que li fa aquesta confiança com per poder mantindre aquest nivell de joc que està demostrant.
Escoltem a Pere Bàries el que deia un cop finalitzat el partit. Un Pere Bàries satisfet, evidentment, i que havia viscut de forma intensa el partit a la banqueta. Jo crec que va suar ell tant com algun jugador.
Sí, a més, cal dir-ho, molta calor, però moltíssima calor, amb un sostre d'Uralita, i allà les van passar canutes.
Sí, és una pista complicada amb la de Caldes, amb un equip, amb una plantilla molt llarga, amb un equip molt talentós. Penso que per sobre de jugar bé el que hem fet és competir molt bé avui. Per tant, me'n vaig molt, molt satisfet. La meva part ens ha costat una miqueta més. Tot i que ha sigut un moment que hem tingut fins i tot ocasions per marxar més al marcador, però sí, cert que ells també n'han tingut algunes, el Blai ha estat bé, sobretot amb alguna part del gol de contra, crec que han rebut un parell de contres més perilloses. I després ells s'han dedicat molt a buscar xut exterior, moltes penjades i jugar segones opcions, però penso que hem estat bé amb això. M'agrada que ens estiguessin fent moltes ocasions, penso que no és així. Nosaltres hem estat relativament còmodes amb això. I la segona part penso que hem estat un punt millor en el sentit de competir, hem intentat anar si l'altre equip no ens ho reclamava, possessions bastant més llargues, allargar una mica el partit. La llàstima ha sigut deixar-los tornar a entrar en el partit quan després del 1-3 amb el 2-3, jo penso que allà no s'estan bé i no s'estan generant massa perill. Però bé, l'equip ha competit molt bé, el Blai està bé amb la directa, per tant, nosaltres hem estat molt bé també amb les directes, però sobretot doncs, hem competit i hem sigut gestionar, penso, bastant bé el marcador. Molt satisfet d'una victòria en una pista complicada.
Les paraules de Pere Vàries. Anem ràpidament a saludar el nostre convidat, Ferran Andreu, bona nit.
Hola, bona nit.
També uns momentets estarem per tu ràpidament. Jordi Graell, parlarem d'aquest empat del Calafell a la pista de Sant Just. No va ser un partit com tan vibrant ni molt menys com el de Caldes.
Bé, pel que fa a emoció, sí, perquè va ser igualat, però sí que és cert que a nivell de joc doncs, no va ser el mateix. De fet, doncs, un Calafell que no sé si encara una mica doncs, va posar una mica doncs, el cop de la Supercopa, no? Perquè doncs, recordem que la Supercopa s'havia doncs, vist escombrat pel Barça, i no sé si aquella derrota ens va generar una mica de dubtes a l'equip, que Sant Just doncs, no va sortir gaire intens. El Sant Just, en canvi, doncs, sí que va sortir a fer el seu partit, però bé, doncs, evidentment, doncs, amb un ritme més lent, més pausat, el que li interessava més. I bé, doncs, un Sant Just que s'avançava amb un gol de Joan Pujalte al tram final de la primera part, amb una acció doncs, marca de la casa, aixecant i picant des de darrere la porteria. Després, a la segona part, Ferretti doncs, aprofitava una bola morta per tornar a empatar el partit. Aleshores, arribava el moment polèmic perquè el Sant Just es tornava a posar per davant amb un gol amb la cama de Cristian Rodríguez, que significava el 2-1, i els àrbitres, probablement per compensar, poc després li tenien una blava força rigorosa a Cristian Rodríguez i això permetia una directa a Arnau Chaves per tornar a empatar el partit. Cristian Rodríguez, això sí, doncs, el tram final tornava a posar el 3-2. El Sant Just, que va tenir una directa a la desena del Calafell per sentenciar quan quedava un minut, en aquest cas, però, Camps doncs, va evitar el gol de Pujalte, i el Calafell, que a l'últim minut doncs, va decidir apostar pel 5-4, sense porter, i a l'últim segon de partit, Jepi Selva aconseguia, doncs, amb un tret creuat també marcat a la casa, doncs, fer l'empat a 3 definitiu, i per tant, doncs, un punt, podríem dir, que es pot donar per bo pels jugadors de Ferran López, tal com ha anat el partit, i aviam doncs, si contra el Liceo, com a mínim, es poden millorar les sensacions, serà un altre partit complicat, però el Liceo que a les últimes hores hem llegit com Bruno Saavedra es perdrà els pròxims 2 mesos per lesió, Dava Torres, que ja es va perdre la segona part contra l'Igualada també per una lesió de doctor, veurem si arriba, Cito Ricard, que sembla que també estava tocat, per tant, doncs, el Calafell podria ser una bona oportunitat per sorprendre el Liceo amb nou horari, perquè ara el Calafell a casa, el Joan Hurtol, jugarà a 8:45 del vespre, almenys fins a finals d'any, per temes d'horaris de la base, i veurem doncs, a final de temporada si es pot canviar l'horari, però a partir d'ara a Calafell es jugarà els dissabtes a 8:45.
Molt bé, Jordi. Raimon Mascaró, avui ho tenim una mica lluny. Alguna que vols destacar alguna de la Lliga Iberdrola femenina o, de moment, tot normal?
Hola, doncs sí, bueno, la Lliga Iberdrola que arribava a la seva segona jornada i jo crec que cal destacar aquest empat del Voltregà a la pista del Telecable, a Voltregà, contra el Telecable Gijón, amb un Voltregà on les noies encara no arriben als 18-19 anys i van saber jugar molt de tu a tu amb el campió de la Lliga i de la Copa d'Europa i penso que és molt de destacar l'actuació d'aquestes noies del Voltregà.
Deixem-ho de moment aquí, Raimon, anem a atendre ràpidament a Ferran Andreu, el president del Noia. Avui encara podem dir president del Noia. La primera pregunta, s'ha convocat ja l'assemblea general pel canvi de president, Ferran?
Doncs, bona nit de nou. No està convocada, però la convocarem en breu. Nosaltres a l'assemblea del mes de juliol vam proposar, a proposta de la Junta Directiva, un calendari, es va aprovar pels assistents a l'assemblea, però sí que és veritat que hi ha una candidatura que ens ha demanat una mica de temps, el vam donar, i la setmana passada teníem una mica de vistiplau ja de dir, escolta'm, doncs endavant. I d'entrada, com que només coneixem una candidatura, doncs ens hem posat en contacte amb el cap visible, diguéssim, d'aquesta candidatura, i ara proclamarem doncs, ja el calendari electoral, la constitució de la mesa electoral i tot plegat.
Una futura junta encapçalada, per lo menys el nom que més es diu, és Josep Maria Ribas.
Sí, efectivament, hi ha ja fa temps, diguéssim, que sona una miqueta la intenció del senyor Joan Maria Ribas d'encapçalar un grup per liderar, diguéssim, les directives, les dues juntes, perquè recordem que hi ha la Junta de l'Ateneu Agrícola i també el Club Esportiu Noia Freixenet, i el que hem llegit, i sí que és veritat que hem tingut diferents reunions, doncs sí, encapçalar un grup de persones doncs, que es disposen a posar-se al davant de les entitats.
I a Ferran Andreu, quan arriba aquest moment ja molt apropet del final, la satisfacció de la feina, quina valoració en faries?
La valoració l'han de fer els socis de les entitats. Jo penso que hem redirigit una miqueta el rumb de sobretot el Club Esportiu Noia Freixenet. L'Ateneu és un que més complicat, però sí que hem treballat també en aquesta part de l'Ateneu doncs amb unes iniciatives d'alguns grups polítics per tirar endavant la rehabilitació de l'Ateneu. I el que és més visible, que és el Club Esportiu Noia Freixenet, doncs penso que han fet... Diria que el deixem una mica millor que el vam trobar. Jo crec que hi ha una gestió econòmica important, que si cal entrar-hi, doncs podem entrar-hi, i que és beneficiós pel club, a nivell d'infraestructures també, i a nivell de salut esportiva diria que també està relativament bé. És evident que sempre queden coses per fer, i el temps passa molt ràpid, tot i que siguin 6 anys, i sí, ens hauria agradat fer moltes més coses, però al final ja ho sabem, quan gestionem aquestes entitats a vegades no és què és el que vols fer, sinó què és el que pots fer.
Ferran, agrair-te la teva presència avui aquí, anem contra rellotge. Esperem, com a mínim, ja l'endemà, de que ja no siguis president, que puguem parlar també amb més tranquil·litat i de com veus una mica aquest futur del Noia i amb les perspectives que es puguin desenvolupar.
Sí, perfecte. Doncs a la vostra disposició pel que calgui, com sempre, agrair-vos una vegada més l'oportunitat de donar veu i que en pugueu parlar del Noia Freixenet, i per tant, doncs, això, lo dicho, a la vostra disposició pel que calgui.
Doncs, Ferran, les paraules del president encara avui del Noia Freixenet, a punt de convocar aquesta convocatòria d'eleccions, aquesta assemblea que portarà el relleu a l'equip de Sant Sadurní. Gràcies, Ferran. Jaume, semblava que costava, però al final... que hi haurà el canvi.
Sí, sí, no, semblava que la cosa no acabava de rutllar, que no acabaven de posar-se d'acord l'altra candidatura, però que finalment, doncs, Josep Maria Ribas, doncs, crec que ha acabat d'enllestir la seva junta i finalment, doncs, hi haurà aquesta opció.
Sabem a tall d'informació que el passat dilluns hi havia una reunió i hi havia força gent amb esperit de col·laboració, de la manera que estarà muntada aquesta junta encapçalada per Josep Maria Ribas, i que sembla que l'apartat esportiu serà en Pere Salvador, i que dintre dels diferents membres que hi ha noms importants històrics del hockey o de que relativament no fa gaires anys havien deixat el Noia.
Sí, sí. Bueno, això és important, que hi hagi noms que hagin estat arrelats amb el Noia i amb Sant Sadurní, i evidentment s'ha doncs, d'intentar doncs, ajudar-los amb el que calgui i que la cosa tiri endavant.
Anem ràpidament, avui tornem a començar ja el trofeu jugador més regular de Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del 3 de 8 i el Casino Unió Comercial. Comencem, evidentment, amb l'Hockey Lliga. Primera jornada és el que ens ha portat de si aquesta primera jornada.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I el partit, la puntuació d'aquest Caldes-Noia, Jaume.
Sí, aquí va ser unànim pels dos que el vaig preguntar i fins i tot jo vaig dir el mateix. Xavi Costa s'enduia 6 punts, 4 punts Blai Roca, 2 punts Jordi Bargalló.
I anem a Calafell. Jordi, el Sant Just Calafell, la puntuació.
Doncs força repartida, perquè es repartien 4 punts Gepi Selva i Arnau Chaus, 3 per Gerard Camps i 1 per Jordi Ferrer.
I en aquest cas, la classificació general era... Queda
això.
Queda igual.
Sí, queda exactament igual per la primera jornada. El trofeu, el jugador més regular de Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vic, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I anem a la Lliga Catalana Plata. Raimon, el Vilafranca que guanyava el SUM es classificava per la final a 4. I com ho tenim això per aquest dissabte i diumenge?
Doncs sí, es van classificar a Lliga Catalana, tal com has dit, el Patí Vilafranca, que s'enfrontarà amb semifinals amb el Palafrugell, que també es va classificar, això és una semifinal, i es jugarà aquest dissabte a les 8 del vespre. Llavors també tenim que per l'altra banda del grup, l'altra semifinal, la disputaran el Vic i el Taradell, derbi d'Osona, que aquesta semifinal també serà el dia 7, dissabte, a 6:15 de la tarda. I la final del que guanyi de les dues semifinals, Vic Taradell i de Palafrugell Vilafranca, s'enfrontarà diumenge a 1:15 en la final d'aquesta Lliga Catalana Plata. I tal com bé has dit, amb aquesta pista que ja s'ha jugat en algun partit de Hockey Lliga a Sant Jordi d'Esvalls, a Girona.
I en aquest cas podem dir que Ràdio Vilafranca estarà en directe el dissabte en aquest partit Palafrugell-Vilafranca i, evidentment, esperem que la victòria, si és favorable a l'equip vilafranquí, també hi sigui a la final. D'aquesta pista de Sant Jordi d'Esvall, em sembla que, si no vaig equivocat, hi va jugar el Reus, Jordi, en partit de la Lliga Catalana, no?
No, Girona-Alcoi.
Girona-Alcoi, sí.
I és una pista amb condicions, perquè a mi m'ho han preguntat, dic, no l'he vista mai, no sé si...
La veritat és que ho desconec.
Sí, no. Jo també, no he anat mai aquí.
És un lloc...
Bueno, però si van jugar un Girona-Alcoi, jo crec que deu fer-lo reglamentari, si no, no crec que hi hagués anat.
A més, és una pista, amb molts equips bases del Sant Jordi d'Esvalls hi ha bastanta base i, per tant, és una pista on la base hi juga bastant i, tal com dieu, que si va jugar de Girona... el coi doncs, de l'equips d'Hockey Lliga, doncs, per tant, la pista està en plenes condicions.
Doncs esperem que tingui sort el Patí Vilafranca. Tenim un tall de l'entrenador del Patí, Antoni Aranda, després del partit davant del SUM, que, doncs bé, content i feliç per arribar pel partit i també per arribar a la final.
Vinga, doncs amb Toni Aranda. Bé, Toni, el Vilafranca al final ha guanyat, tot i que ha anat a remol sempre tot el partit, i el Xum amb un empat en tenia prou per classificar-se, un partit on el Vilafranca, jo crec que amb les oportunitats que ha tingut, ha donat vida cada moment al Xum.
Sí, és cert, hem començat potser els primers 5-7 minuts, ells han estat bé, hem estat bastant igualat, però després jo crec que hem sigut molt superiors, no ens han deixat sortir de la seva pista, hem creat multitud d'ocasions, la segona part han començat els primers 5 minuts, ha sigut espectaculars, però el que passa amb el hockey, si tu apretes molt, les que tenen ells han sigut molt clares i, clar, una ha sigut un gol i ai, però bueno, al final hem tingut la sort de fotre els dos gols que ens faltaven.
Toni, ja ho deies tu, fa il·lusió, és un títol, ja som a la final a 4 contra el Palafrugell, més lluny de Girona.
Clar, a les 8 de la tarda, com em deies ara, a Sant Jordi d'Esvalls, 1:50 d'aquí, i amb l'afegit que si guanyes has de jugar el dia següent al migdia, que... No, s'han de plantar la tenda de campanya. Nosaltres anem a guanyar, vull dir que han de plantar la tenda de campanya, si tot va bé.
La tenda de campanya, o si més no, doncs un hotelet, una pensió que puguin... És important, si en cas de victòria és una mica fer pinya, i això és el que pot aprofitar de fer el Vilafranca en aquest desplaçament, en aquesta final a 4 de la Lliga Catalana. Tenim entès, això és el Jordi, que és el nostre especialista en televisió, que aquest partit es podrà veure per l'streaming de la Federació Catalana i que es pot veure amb Telegram, no?
Bé, de moment la Federació encara no ha anunciat res, però imagino que com que amb l'Hockey Lliga doncs, ja van retransmetre-ho per el canal de YouTube de la Federació Catalana, doncs entenc que aquí doncs, seran el mateix i, per tant, esperem que els tres partits es puguin seguir per YouTube.
Molt bé, i en aquest cas el que sí que ja són els àrbits nomenats que, veritablement, del nivell baix de l'Hockey Lliga. Ja els repassarem, però em refereixo de que això sí que la Federació Catalana ho ha penjat. El Jordi, el Vendrell, en fi, no es va classificar, seguia entrenant i esperant, doncs, el dia 21.
Sí, ara ja, doncs, sense la Lliga Catalana, ja el Vendrell ja, doncs, Farà només amistosos fins a que arribi l'esperat dia 21. I bé, com a mínim es va acomiadar amb una victòria de la Lliga Catalana, 4-1 contra el Sant Feliu, un partit que va resoldre en els primers 3 minuts, que doncs anava a gol per minut, es va plantar amb un 3-0 els jugadors de Jordi Esteve. És veritat que el Sant Feliu tampoc va sortir de la millor manera, però bé, el Vendrell ho va saber aprofitar. Després també, doncs, d'aquests dos gols de Lluís Ferrer i un de Manu Netzi, doncs també Cels Portela, que feia el 4-0. De fet, Cels no va ser l'únic Portela amb protagonisme, perquè el Germán Martí doncs, també va fer el seu debut, podríem dir, en partit oficial, perquè l'any passat ja havia jugat a algun amistós de pretemporada. Va jugar a l'amistós del president del Trofeu Serveis Mèdics Penedès contra el Noia, i ara doncs, és jugar a la Lliga Catalana. El Sant Feliu, que doncs, abans del descans va retallar distàncies amb el 4-1, i la segona part, doncs, la veritat és que bé, doncs, va ser un partit una mica ja de tràmit, ja pràcticament doncs, no va passar res, i bé, doncs, una victòria per comandar la Lliga Catalana Plata, i el Vendrell, que jugarà un parell d'amistosos, dissabte a 9:15 a la pista del Congrés, que és un equip que en aquest cas no es trobarà a la Lliga, perquè està al grup sud, i el dijous, dia 12 d'octubre, doncs, es desplaçarà fins a Igualada, la presentació dels equips de l'Igualada, en aquest cas s'enfrontarà contra l'Igualada B, que jugarà també al grup sud de Plata, en aquest cas dijous a la 1 del migdia. La setmana que ve ja ho tornem a recordar.
Molt bé, això és l'actualitat de l'equip vendrellenc. Repassem la Copa Continental disputada a Voltregà, aquests diferents partits. Què us va semblar el Porto? Vas poder veure tu, Jaume?
Sí, vaig veure dos partits, el de dissabte i el de diumenge. Molt de Porto per el que hi havia davant, per mi, jo crec, una mica, sense ofendre el Voltregà, evidentment, que ho va provar a les seves maneres. Fins i tot va acabar empatant quan semblava que la cosa ja estava dada i beneïda, i tot va ser empatar i el Porto tornar a marcar. Llàstima, perquè tenien el partit encara i podien entrar, però veritablement ja el darrer gol anecdòtic quan van intentar sense porter i el Porto va acabar enllestint el partit.
Jordi, bona impressió et van donar els portuguesos i els hi faltaven dos jugadors, eh?
A mi la veritat és que el Porto no em va acabar d'agradar, perquè és veritat que tenia la baixa de Caro Di Benedetto, però bé, no vaig veure el partit contra el Braga, aquí sembla que sí que van ser molt superiors, perquè el descans ja guanyaven, em sembla, 5-0, per tant, doncs, van deixar la semifinal enllestida, però en canvi la final, penso que el Voltregà, fins i tot per moments, va ser superior i va tenir les seves opcions. El que passa que, bé, doncs, evidentment el Porto té una qualitat individual espectacular, i al final, doncs, bé, doncs, quan sembla que el partit no la pròrroga, doncs ho van acabar resolent. Però la veritat és que a mi el Voltregà em va deixar molt bona impressió en els dos partits. Sí que és cert que contra el Valongo potser doncs, també el Voltregà va tenir una mica d'ajudeta, perquè hi va haver un penal que, inexistent que doncs, va acabar de decantar la balança. Però bé, el Voltregà jo crec que aquest any doncs, serà un dels equips que ha de donar a parlar i que sens dubte estarà a la part mitja alta de la classificació.
Raimon, vas poder veure alguna
cosa? Doncs sí, vaig veure els instants finals de la final, els minuts finals, i em va semblar doncs, que el Porto, quan ja tenia el 3-1, es pensava que ja havia guanyat, anaven amb la calma, però després el Voltregà, quan s'hi va posar, llavors va patir molt. Si és el que dieu, no? Allò que els gols molt seguits, llavors al final aquest desavantatge en el marcador de dos gols que podria ser més ajustada, però clar, com que el Voltregà va anar a buscar el gol de l'empat sense porter, doncs no, per això li van fer el cinquè. Però bueno, jo penso que el Voltregà, dintre del que cap, doncs mira, va plantar una cara a tot un Porto, amb jugadors molt destacats de la selecció portuguesa, i s'ha de destacar, no tindrà el potencial que pot tenir qualsevol equip d'aquest estil com el Porto, però felicitar el Voltregà per donar la cara davant de tot un campió portuguès.
I a mi m'agradaria felicitar particularment el porter, sobretot, i, bueno, amb els dos partits, sobretot amb els dos partits.
Sí, i tal com diu el Jordi, serà un Voltregà que jo penso que estarà aquest any amb els reforços de l'Alec Rodríguez i estarà a la zona mitja alta de la classificació i serà un equip que donarà guerra a l'equip Lliga.
Bé, hem de començar per la propera jornada. Recordar que avui, Jordi, el nostre equip penedesenc jugarà a partir de les 9 del vespre a la pista del Telecable.
Doncs sí, ara a les 9 tenim aquest partit avançat de la tercera jornada de l'Hockey Lliga Verdrola. Gijón-Fraga, bon partit. I un Fraga que, bé, de moment ha començat amb molt bones sensacions. Vaig poder veure el partit a les Roces i és una pista on l'any passat van patir molt i, en canvi, doncs, aquest any doncs, van guanyar doncs, bastant sobrats. Després, sobretot, el gran inici de Maria Sanjurjo, que ha entrat de peu en aquest equip. De fet, és una de les màximes golejadores de la Lliga amb 4 gols. i un Gijón que, en canvi, sembla que no ha acabat d'arrencar, perquè la primera jornada li va costar guanyar amb el Benvibre, només 2-0, ve d'empat a la pista de Sant Hipòlit, i per tant el Fraga, doncs, aquí, doncs, compte que no pugui, doncs, sorprendre i guanyar avui a Gijón.
Que tinguin sort les noies pletesenques. A veure, anem a la propera jornada. Comencem per l'Hockey Lliga. No sé, Raimon, si tens la propera jornada a l'Iberdrola, si no, ja nosaltres des d'aquí també te la cantarem. Endavant, Jaume,
sí,
amb l'Hockey Lliga.
Sí,
l'Hockey Lliga tenim Ribes-Sant Just, aquest és el primer partit, a les 5 de la tarda. Aquest noia Lleida, partit, cal dir-ho, amb dia de cabatàs. Esperem que la gent de Sant Sadurní faci mitja part del cabatàs i ajudi el noia. Alcoi, Girona, Calafell, Liceo, Reus Deportiu, Mataró, i ja per diumenge, Voltregà, Barça i Igualada, Caldes.
La televisió, Jordi, d'aquesta jornada?
Aquesta jornada ho tenim tot concentrat en diumenge. Diumenge tenim el Voltregà, Barça en 4:45 per la xarxa i l'Igualada, Caldes a les 5 per Esport 3.
Molt bé.
A més, i a la Lliga Femenina, que també, doncs, cada setmana tenim un partit, en aquest cas, doncs, tenim el partit del dissabte a la 1 al migdia per Esport 3, Sant Cugat-Cerdanyola.
Tenim calendari la propera jornada, el Raimon?
Sí, a l'Hockey Lliga Iberdrola, tal com heu dit, ara aquesta nit jugarà el Telecable Gijón-Fraga i el resta de partits dissabte. El primer partit serà aquest Sant Cugat-Cerdanyola, que em deia el Jordi, per la televisió, i després tots els altres a la tarda, Manlleu, Benvibre, Hockey Corunya, Igualada, Mataró, Vilassana, Palau de Plegamans, Voltregà i les Roses, Alcobendas.
Anem a la primera catalana, aquest grup de dos equips de casa nostra.
Sí, tenim aquests partits. Vilaseca, Valls, Sant Cugat, Congrés, Ripollet, Noia B, Vilanova, Alpicat, Belllloc, Barberà, Cadí, Cubelles, Castellà, Juneda, Monjos, Horta i Sant Ramon Espanyol.
Nosaltres, fins aquí, és el que ha donat el temps. Agrair, i en aquest cas, Raimon, Jordi, Jaume, bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
A l'apartat tècnic, Joan Amat, ens retrobarem el proper dimecres.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.